Els dilluns ens acompanya una setmana més al Bala de Pollença, Tomeu Cifra, per repassar temes d'actualitat. Bon dia, Tomeu, com anem?
Bon dia a tothom.
Sembla que no, que perquè és estiu hi ha manco trull, però al final tenim moltes qüestions de les que parlar. I si me deixes començar anant un poquet enrere primer a la setmana passada, perquè tu ja dilluns ens avançaves que aquesta setmana passada hi havia un esdeveniment important que era una mesa redona, una taula de treball, una mesa de treball per parlar de les problemàtiques del port de Pollença. Una qüestió que se va explicar aquí a la ràdio, però ens agradaria que ens contassis tu com va ser la teva impressió d'aquesta trobada, totes aquestes administracions i entitats a les que afecten.
Bé, això va ser una iniciativa de la Conselleria de, en aquest cas, de Medi Ambient, a través de la seva Direcció General de Territori, que ja nosaltres ja fa 2 anys, és a dir, quan vàrem entrar en el 2018 ja va ser un any de molt de trull, ja ens trobàvem bastant d'activitat dins, el 2019, molta d'activitat amb molt de problema. La veritat és que nosaltres com a equip de govern no vàrem voler posar res davall l'estora, sinó que abordar el problema, i així ho hem fet i anem fent cada dia més passes, no? L'any siguient, sobretot el 2020, en plena pandèmia, va ser un any que van tenir molt de problemes. L'Ajuntament ja va començar a actuar amb actuacions, sobretot a la xarxa de clavegram, amb analítiques, amb controls, amb prevenció, amb tot el tema de les de campanyes informatives, que no hi hagués aigües brutes a la xarxa de pluvials, a sellar prous de registre, fer un nou projecte, en fi, tota la feina que estan fent a damunt aquest, a dins aquest àmbit, no? A partir d'aquí, la conselleria, que si antes no tenia, havia deixat un poquet de banda la seva, no s'havia implicat, supos que perquè no li afectava directament en guany, però lògicament ja li ha afectat d'una manera molt directa, perquè tots els punts on han donat problemes, tant per les pròpies analítiques del govern com inclús de l'Associació de Defensa del Port de Pollença, han estat a punts que eren competència de la pròpia conselleria, no? Que és la sortida del terreny de Sant Jordi o l'estació de bombejos que hi ha entrant en el club nàutic de l'Eolo, que dèiem, no? Nosaltres la veritat és que hem tingut un molt bons resultats i s'ha notat molt la feina feta, però no vol dir que això se pugui baixar la guàrdia. L'Ajuntament ha contractat un estudi per part de l'IMEDEA de tot aquest de tot el que és la bahia per veure quines accions poden començar a emprendre, no? I entre d'altres aquestes accions impliquen una interacció interdepartamental amb moltes competències d'altres administracions. A partir d'aquí s'ha organitzat aquesta taula, va ser una taula molt àmplia, amb molta de gent, on tothom va posar el seu punt de vista a vegades molt enfrontats i a vegades molt propers. I jo crec que va ser bona per un inici, per saber un poquet la resposta i la sensibilitat de cadascun des del punt de vista d'administració pública en tots els aspectes i d'associacions, no? Jo crec que va quedar clar un poquet les bases, que és una feina que s'ha de fer en conjunt, i jo crec que s'ha de fer en feina en positiu, no? I això és el més important, i és el que nosaltres hem fet, i sobretot ser transparents, que també és una de les coses que hem fet. Jo, la veritat, després de... tothom va reconèixer que era un problema que no venia d'ara, però pareixia que 4 anys de la legislatura anterior no havia passat res, quan no era així, quan hi havia els mateixos problemes i s'amallaven, com dit, davall l'estora. Bueno, a partir d'aquí nosaltres pues, continuem fent aquesta tasca. El primer és aquest estudi de l'IMEDEA, juntament amb obres que ja comencen aquest hivern, i preparar obres també de cara a l'any que ve per anar millorant totes aquestes xarxes de clavegram. Que no és un problema només el clavegram, hi ha tot un cúmul de problemes. Se va xerrar del fondatge, se va xerrar molt de la situació de la saturació de la bahia, i se va xerrar molt, que crec que és important, de la contaminació que hi ha, o no tant de la contaminació, sinó de l'eutrofització que té, que pateix el fons de la bahia, sobretot quan parlam des de la base militar fins al club nàutic, no? Que és un problema per no l'obertit que hi pugui haver, sinó també, com us deien tècnic de l'IMEDEA, tota l'aigua que pot venir de davall, que estàs contaminada pues, de fa 30, 40, 50 anys, no? I, juntament amb el canvi climàtic, amb aquest increment de temperatura, fa que el fons marí se mori i, lògicament, no regeneri. I això ho va explicar molt bé des de Real Marines. Si no tenim vida en el fons de la mà, no podem tenir un manteniment i una depuració de la pròpia aigua de la mà. Per tant, si no, només es posa a parxa. Nosaltres crec que el secret està en reactivar la vida marina a tota aquesta zona. Lògicament no se pot reactivar mentre hi hagi 300 barges fondejades sense aquest tipus de control. Això faig és impossible, i això ho sabem des de fa 20 anys. Hi ha grups que no els interessa aquest tema perquè lògicament hi tenen la seva barca i anteposen un interès públic a l'interès particular, però quan t'estan xerrant d'un interès general, doncs hem d'anteposar totes aquestes accions, no? I això és un poquet com va anar un poquet la reunió, i sobretot se van emplaçar a fer reunions amb molt més petit comitè.
Això mateix demanaves, per exemple...
Mos vaig llevar, també tenc que dir que la demarcació per nosaltres més important de totes que hi havia d'haver amb una presència activa era demarcació de costes, i no hi van ser. Sí que van posar una persona, però que no tenia cap capacitat de decisió dins demarcació de costes. Per tant, això sí que deixa de desitjar que una administració que només té un afant purament recaptatori i sancionador no tingui un afant assent una direcció general del propi Ministeri d'Ambient per protegir l'entorn.
Reaccions en aquesta reunió. El dia següent teníem Michael Muller de Podem Pollença aquí a la ràdio, explicaven la seva satisfacció arrel d'aquesta reunió, però demanaven un calendari de feina i de més reunions, que no es quedaràs només amb una reunió i ja està. Això, per el que dius també, ho comparteixes. Se pot fer res des de l'Ajuntament perquè
bueno,
se faci aquest calendari?
Anem fent, vull dir, nosaltres també anem fent feina amb aquest aspecte, però nosaltres l'Ajuntament com a... de la nostra acció política feim aquesta feina. Una altra cosa és que se puguin fer reunions, perquè calendaris, bueno, pues qualcú ha de marxar el temps, pues, i han de marxar les administracions competents. En aquest cas, nosaltres ja sí que estan fent molta de feina en ports de les Illes Balears i intentam involucrar costes, sobretot per abordar el tema de fondejos. Crec que el tema de fondejos és importantíssim que se regulin, no? De fet, nosaltres aquesta setmana ja tenim una reunió sectorial, lògicament és una reunió de treball que no hi haurà tota aquesta gent, ja informarem quan haguem d'informar segons com hagi anat la reunió per veure com abordem aquest tema, perquè creiem que és un tema per nosaltres capdalt. O sigui, si no llevam totes les barques que les seves cadenes i els seus morts maten un fons marí, no podrem tenir una regeneració, i això crec que és importantíssim entendre-ho. Que després també s'ha de cercar una alternativa, una solució a tot aquests fondejos, perquè no hi caben i la gent vol tenir la barca a la mà i la hi té a la mà, la posen de manera incontrolada, però no deixa d'haver-hi aquestes barges. Al mes d'agost n'hi ha 300, ara n'hi haurà 200 i durant l'hivern n'hi ha 100. Bueno, i això és la tònica habitual que tenim. Després, en funció de com vagi també l'estudi de l'IMEDEA, començarem a fer una sèrie de tasques per nosaltres anar redactant projectes, inclús plantejarem de cara en els fons europeus quines possibilitats tenim de fer un projecte gros de regeneració de l'entorn del port de Pollença, sobretot del fons marí i de la bahia, no? I que implicarà una sèrie d'obres públiques, però això necessitant tenir primer la base, que és el que no tenim, i és la feina que estan fent ara.
Molt bé, més reaccions també en aquesta reunió de la setmana passada. Des de Junts Avançam, per exemple, critiquen que el dia després s'anunciava, el dia després d'aquesta reunió per salvar la badia, s'anunciava que del 23 al 25, és a dir, la setmana que ve, en Umoll, se fa un congrés europeu d'hidroaviació, i tal com diu el Diari de Mallorca el dissabte, per exemple, Junts Avançam tilla de negligent, incoherent e intolerable l'actitud de l'Ajuntament en permetre un congrés que defensarà més amaratges a una badia moribunda. L'Associació en Defensa d'Umoll també critica i a la seva celebració. És compatible, Tomeu, la hidroaviació en el port de Pollença amb tota aquesta problemàtica que es va abordar a la reunió?
Bueno, és que això no ho hem de dir nosaltres, és que hi ha un congrés que és d'hidroaviació que no té res que veure amb aquesta altra part que dèiem. L'hidroaviació ha estat present a la badia de Pollença sempre, ha estat present des de fa pràcticament 100 anys, La base d'hidroavions en va fer 75 i abans ja existia i sempre ha hagut els hidroavions en tots els aspectes, però jo crec que també Junts Avançam continua la seva demagogia, ja ha tirat la tabarola com a Junts Avançam i ara fa despotisme des del punt de vista integral, no, en tot. Però independentment d'això, se fa un congrés on s'explica la hidroaviació com és una cosa que ha estat present, com dic, a dins la nostra bahia, molt abans inclús de la gran quantitat de barcos. De fet, no hi ha qualsevol motor d'un hidroavió, qualsevol, perquè realment diuen aquestes paraules sense tenir un mínim de coneixement. Un motor d'un hidroavió, pues, d'aquests petits que poden volar per allí, pues, pot tenir 70, 80, 100 cavalls, 150 com a molt, no? Motor de 4, 6 cilindres, el més gros que hi pugui haver és el Canadair, que estan aquí i estaran aquí i espero que per molt de temps, no? Qualsevol barco d'aquests que hi ha a la bahia, ahir mateix n'hi havia dos de grans dimensions i vaig mirar per internet com les característiques, perquè són d'aquests barcos de lloguer, de xàrter, grossos, no, immensos, de 80 metres d'eslora, estan xerrant de motors de més de 4.000 cavalls, no? O sigui, estan parlant de qualsevol lanxa de les que hi ha en un club nàutic, en els espigons exteriors, són com 10 hidroavions, no? Per tant, aquí no s'ha plantejat res. De moment se va plantejar tota una sèrie de qüestions i enxerrava el director general de Port, que no entén ell tampoc, de Ports i Aeroports, aquesta demagògia, això que és del mateix partit, que no ho entén, perquè és aprofitar qualsevol cosa que se fa per fer una crítica destructiva. Se fa un congrés, s'exposaran unes coses i, lògicament, per fer qualsevol acció, sigui que sigui, se necessita una total consens en l'administració i a més tots uns informes. Vull dir que ara jo m'agradaria veure quins informes favorables tenen tots els fondatjos il·legals que hi ha allà davant, que n'hi ha un, perquè totes, com dèiem, il·legals. D'aquí depèn la demarcació de costes del PSOE. PSOE on està? Dins Junts Avançam. D'aquí depèn la Conselleria de Medi Ambient de Més. On està Més? Dins Junts Avançam. O sigui, jo, la veritat és que els tenen potestat damunt moltes administracions i damunt d'aquestes administracions no hi fan res. I sobretot quan es xerren de pollança, al contrari. Vull dir, jo crec que no havíem estat mai tan mal atesos per una administració autonòmica, i ja no dic l'administració nacional, en aquest cas del govern central, com en aquesta legislatura, i tenint assessors i polítics que estan diputats dins l'Ajuntament de Pollença i dins el Parlament. Jo aquesta demagògia no l'entenc, perquè realment si hi hagués dades tangibles que els es posin, per això és mollar una parrafada que ha escrit Antoni Llana, el mitjagint, que és el que la firma, l'assessor de Francina Armengol, sense inclús ni tan sols haver xerrat a los seus. O sigui,
però segons Diari de Mallorca també ho critica l'associació en defensa d'un moll.
Però per això et dic que l'associació també fa unes coses, però també jo crec que aquestes coses han de ser tangibles. Un no pots criticar per tenir una opinió. I tu pots criticar, igual l'associació, per exemple, fa una bona feina amb un segon quines coses, però quan els parles dels fondatjos, diuen que els fondatjos no tenen aquest tipus de repercussió mediambiental. Per tant, jo no m'ho crec que no tinguin cap tipus de repercussió mediambiental, però m'agradaria que quedés demostrat, perquè són il·legals, si no ja s'haurien, i està claríssim l'efecte que tenen. Quin interès hi pot tenir l'associació de defensa? Pues no ho sé, ja ho diran, si tenen un interès especial en què hi ha fondatges. Bueno,
Tomeu, i si, per exemple, aquests estudis de l'IMEDEA, qualsevol estudi mediambiental digués que aquest projecte d'hidroaviació que té la Fundació Aeronàutica Mallorquina, que no és només un congrés, sinó fer-ne una escola, fos incompatible amb la badia d'un moll,
però és que n'haurien de fer... Qualsevol projecte que se fa necessita unes autoritzacions, i les autoritzacions necessiten un tràmit ambiental. Per tant, no ho tenc que dir jo, ho ha de dir l'organisme competent en medi ambient, o la demarcació de costes també com a organisme responsable de la làmina d'aigua. L'Ajuntament no en té competències i la base militar tampoc és competent. Vull dir que ja m'agradaria que les competències de costes estiguessin transferides a la comunitat autònoma en els ajuntaments. No tenien tant de problemes. De moment no els tenim. Lògicament, nosaltres hem d'anar a escoltar. I quan un escolta, aprèn i després pot treure conclusions. Això és com a l'escola. Ja hem començat l'escola entre avui i divendres, doncs és el mateix, anem a aprendre, i quan un aprèn llavors es pot extreure les conclusions. Però bueno, ja mos tenen acostumats en aquesta demagògia, tampoc les han de fer un cas que se n'hi pot fer, perquè realment és un comunicat on no hi ha ni la més mínima dada, o sigui, no hi ha la més mínima dada perquè encara no s'ha presentat cap projecte i els projectes s'han d'estudiar i una vegada s'han estudiat s'han de poder fer de qualsevol manera una anàlisi acurat de tot el que s'ha respecte, però de moment així pues, jo no puc fer una valoració de lo que se vulgui fer. El que sí que està clar és que l'impacte de l'activitat nàutica és immens i tot és relatiu i està allà damunt. Vull veure si són tan valents uns avançam de criticar tota l'activitat nàutica que hi ha, l'allalo i l'allal. Que critiquin un fondatges, que critiquin les eslores que hi pugui haver, dur barcos, han de plantejar una ampliació del port o no. Perquè, clar, si llevan fondatges, potser no han de tenir. Si hi ha una llista d'esperes, haurem de donar sortida o no. Anem a coses que puguin ser tangibles. Això és una idea i que se planteja i se fa un estudi d'esperes perquè se pugui estudiar. A partir d'aquí, veurem què passa. Per aquestes oposicions frontals, sense tenir el més mínim de coneixement de res, perquè aquí no hi ha cap tipus de coneixement, jo llegeixo aquesta notícia i veig que no hi ha cap dada tangible, perquè ni tan se vol s'ha exposat un projecte. Primer, el que haurien de fer és assistir, escoltar, i després a partir d'aquí es treure unes conclusions, però ells quan una cosa no els hi va bé, ja no hi van perquè tenen la veritat absoluta i la veritat absoluta no existeix, jo crec que no existeix i per nosaltres menys hauria d'existir, però junts han tingut la veritat absoluta, bueno, però també així els hi ha anat.
Bé, Port de Pollença i de Comba és el tema d'actualitat, o ha estat, o seguirà sent, o has explicat també, o teniu reunió en costes, ja mos aniràs informant. És aquest divendres, ja aniràs informant. I deixem, canviant de qüestió, però quedem encara un poquet per un redol, perquè aquest dimecres s'acaben les restriccions a Formentor, no? És així?
Sí, s'acaben les restriccions a Formentor, haurem de fer balanç, dia 15, i ja estan, és a dir, han de començar ja, ja podrem passar d'una manera lliure i sense haver de fer tiquet ni res de tot això. Bueno, veurem què passarà, que ara estem en temporada turística, però jo crec que ara el que s'ha de fer és balanç, jo crec que hi ha hagut coses bones i coses que no, i hem d'incidir quan tantes a tenir ja la primera reunió dins a final de mes, per poder extreure, començar a extreure conclusions i preparar per l'any que ve, i s'ha de millorar, per jo el més important és que s'ha de millorar la informació. Encara no saben dades, no saben quantes multes, quantes infraccions hi ha hagudes, quin índex de sabem lo que veiem, però no lo que no veiem, no? O lo que no podem, lo que ha de ser tangible, quant de cotxes han passat, quants han passat un lloc, quantes autoritzacions, tot lo que ha passat allà. I necessitant saber-ho el més aviat possible.
Molt bé, idò, veurem aquest balanç quan arriba, com acaba. Per mi volies comentar qualque cosa més de Formentor, però no de l'accés.
Sí, sinó ara aquí tenim un altre problema damunt la taula, i jo l'he exposat a les administracions i n'hauran de fer-se càrrec. Formentor han estat limitant-ho tonelatge, sense cap tipus de criteri. Va passar un accident a una altra carretera, que era la carretera que va des d'Inca i a Pelluc, i han decidit limitar el tonelatge. Bueno, nosaltres ara estem fent una valoració per fer les obres de Formentor, ja tenen llicència. I els mateixos camions que hauran de pujar per fer aquesta obra, o sigui, el camió no és el mateix, sinó la càrrega que poden dur se multiplica per 4 el número de viatges. Clar, jo els hi vaig fer una reflexió, dic, si les empreses assumeixen la seva responsabilitat amb un aval, amb un segur de responsabilitat civil, etc., doncs nosaltres no haurem de passar de fer 1.000 viatges a 4.000. 4.000 viatges tenen un consum ambiental brutal, a part de que ja, cada dia que hi hagi obres hi haurà, estan xerrant de que eren 60 viatges, entre 60 i 80 viatges, això vol dir que damunt la carretera hi haurà 6 camions tot ho tens posats damunt. Quant de consum de CO2, quant de consum de gasoil hi haurà, quant és una cosa que ha estat un capritxo, perquè no tenia un fonament, sempre s'havien passat per fer aquestes obres. Un tema que jo vaig plantejar a la conselleria que a vegades fan unes restriccions per un costat i per l'altre en tenen una d'un altre tipus. Jo crec que és molt important que aquesta consciència s'ha de llefar de per tot, i ara començaran a fer unes obres ja, ja tenen llicència, suposo que començaran pues, dins d'aquest mes, i seran unes obres complicades, seran unes obres que tindran molta de feina de gestionar, i jo crec que i clar, se plantejava dur, fer un dique i dur-ho tot per mà. Jo crec que és molt més important dur 3 anys, dur les obres, dur fer les obres per mà. Que hi ha una carretera, s'ha d'aprofitar en totes les garanties de seguretat, però també de tràfic i de comoditat. Imagina que ara, ja quan se troben 2 autobusos, ja és un drama. Imagina quan tu tens 8 o 9 camions damunt la mateixa carretera, perquè pugen i baixen en formigó, entren i surten. Això no és una obra d'enviar el pitjor per tapar 2 clots, no? Estan xerrant d'una obra de les més importants que se farà, no? La més important que jo recordi dins d'obres privades, a part de les obres públiques, dins, des de que jo tinc responsabilitat polítiques, no? I haurem de veure què passa, i crec que el Consell s'haurà d'implicar en aquest aspecte i haurà de donar qualsevol tipus de solució, perquè realment té una repercussió mediambiental brutal.
Veurem, idò, com són aquest inici de les obres, si hi ha hagut reacció per part del Consell en aquesta petició de l'Ajuntament. Sí. Canviant de qüestió, divendres tu has dit van començar els infants a les escoles, infants i joves, inici de curs escolar, també vareu fer una visita a regidors també en els centres. Vols fer una valoració d'aquest primer dia, segon ja, avui és el segon?
Avui és el segon dia, a escoles que han començat avui, a Montició han començat avui, perquè de matí avui ja sentiu-vos el lot que anaven cap allà, tot contents, a la majoria per si que estaven contents i amb ganes de començar, i dijous vam aprofitar a fer una visita a les escoles, de les escoles de primària, que són les que nosaltres hi tenim responsabilitat des de l'Ajuntament, pues per xerrar amb els equips directius, per veure el que se feia, el que s'havia fet i com anaven les coses i el que se pot anar millorant. I vam anar amb Pep Marquet, també va acompanyar el Porta Pollant Sant Andrés Nevado, i, en fi, de tenir un intercanvi de saber de com havien anat pues, les tàrcies de manteniment, les obres que estan fent, les que hem fet nosaltres i les que són responsabilitat del govern, no? I pareix que ha estat un inici de curs bé, correcte, amb bon temps. Diguem-ne, turins encara tenen ganes d'anar a la platja i de jugar, però això és la vida, no? Sempre són les pitjors èpiques per a l'escola, un mesos de setembre i juny, quan t'he comprat.
Mentre faci calor.
Les mesures Covid s'han relaxat una miqueta i això, bueno, és una preocupació perquè un nens fins a primària, fins a 12 anys, encara no estan vacunats, però esperem que sigui un curs amb normalitat. De fet, ara Pollença està en una bona normalitat, està en una molt bona situació.
Molt bé. Més qüestions que han sortit d'aquesta setmana passada. L'Ajuntament ha donat 5.800 euros a Càritas arrel d'aquell concert solidari WS de Lluc del mes d'agost i del Festival de Pollença i de, per mi, qualque altre acte cultural, la recaptació, o era tot del festival?
Sí, era tot de...
De les festes de la patrona, també.
De les festes de la patrona i de també era... Bàsicament, les festes de la patrona hi havia poca cosa, havíem fet actes que eren cultura, però bàsicament era un concert solidari que vam fer dins l'àmbit del 60 aniversari, doblevets, més Andreu Riera, en el piano, que va ser un molt bon concert, amb molta acceptació de públic, i com dic, van fer aquesta recaptació, la van donar a Pares Iguales, a Càritas de Pollença i Port de Pollença, i quasi estàvem parlant pues, de quasi 6.000 euros que aniran a lo que són els rebots solidaris per donar menjar i ajudes a la gent necessitada, que ja col·laborava amb l'Ajuntament, en fi, que és una de les grans activitats que hi tenim, no? I per això és satisfet que Pollença continua sent sempre solidari quan se demana i entre altres coses amb aquesta part de lo que és la música, la cultura, però que després ve reflexada per la gent necessitada des de serveis socials, no? I des d'aquí també vull agrair la gran feina que fan, primer la que hem fet al festival, que crec que ha estat un gran festival, un 60 aniversari, i en podrem ja fer balanç i ja començar a parlar del 60 aniversari. De fet, dins l'octubre tenint l'Assemblea d'Afers Clàssic, i l'Assemblea d'Afers Clàssic enguany se fa Pollença, no? Que entra en tots els festivals que tenim un àmbit internacional. Bueno, i ja t'he dit que crec que és important que si donem aquesta donació, però sobretot a la cultura tingui aquesta relació també a la solidaritat.
Una altra notícia d'aquest darrers dies és que vareu fer una recepció oficial també a nopalistes del Club Nàutic que havien participat en un mundial
Sí, mateix divendres també, però crec que és important donar aquest reconeixement públic a no només als propis esportistes, sinó a tot el seu entorn, el club, que els patrocina, els ajuda, i uns pares i familiars que són els que també estan darrere ells perquè això se vagi continuant i vagi entenguent aquest al·licient.
Tomeu, s'ha anunciat ja que hi haurà Fira del Vi enguany, els dies 9 i 10 d'octubre, ara que xerram d'octubre ja,
sí,
però això és molt aviat.
Això ja, d'aquí 3 setmanes, les tenim, la farem a Chanconi enguany. De fet, l'havíem de fer ja l'any passat no se va poder fer, primer per l'abril del 2020 per la pandèmia, vàrem decidir fer-la setembre-octubre, tampoc va anar bé, perquè ja hi va haver un repunte de casos, i ara enguany, a l'abril tampoc se podria fer, i vàrem decidir fer-la a l'octubre, amb una altra orientació, un poc més, no només a la promoció, però la gent podria també treure els seus estots, mirar el que té, com ho té, com funciona, què se fa i què no se fa. Jo crec que això és important, de donar-li aquesta al·licient en un bodeguer de poder mostrar els seus productes. Enguany, la dificultat és que no ho podem fer dins el claustre per la gent, per la massificació, per el Covid, i vàrem decidir de cercar una altra ubicació, i crec que la ubicació més important o millor que se pot fer és a Can Coni, no? I jo crec que a Can Coni sí que tindrem les mesures molt més segures, i crec que també funcionarà bé. Estava dubtant si haurien començat les obres d'UPAC, que en teoria han de començar només de novembre, i bueno, mos va bé perquè encara no han començat. I és important que antes de que se posin a fer aquestes obres a Can Coni, pues, hi podien fer qualche evento, perquè després ja s'haurà llevat aquest espai per poder fer vents. I és important que se facin aquestes obres per tenir un centre de salut quan tantes, i per poder garantir també l'espai per una futura escola municipal que tindrem a la zona de
l'actual PAC.
De l'actual PAC d'aquí de vora Ràdio Pollença. I això era un poquet l'objectiu que teníem, per tant, ara sempre depenent del govern, però no dubt que el govern compleixi els seus compromisos que mos va posar.
Home, imagino que n'hi ha de ganes de Fira del Vi, perquè ja me va arribar per WhatsApp també, i tothom se compartia. Creus que serà una tardor, hivern, ja de més normalitat? Tomeu, se podran fer aquests actes que mos agraden tant?
De moment les fires s'han flexibilitzat.
No,
això ja no ho sabem, però les fires ja tenim molta més flexibilitat. Les festes encara no se n'ha parlat, però sí que ja començàvem la temporada de fires. Per tant, jo crec que sí que ja se podran fer coses. No sabem quines, ni què no, però sí que podrem fer coses ja diferents a la d'enguany. Ara, el que és important és que sempre ho hem dit, que tothom se vacuni. Jo aconsello a tothom, per el que ens han explicat els experts, que la gent ha d'estar vacunada. No concibes que hi hagi una vacuna en el món posada a disposició, la gent no la llafi. I després a veure aquesta tercera dosi de reforç a la gent més immunodeprimida, i després mos quedo col·lectiu d'unins de 0 fins a 12 anys, veurem com ho poden actuar.
Molt bé. Mes de setembre hi haurà ple aquest final de mes, ple ordinari de l'Ajuntament, ja tenint temps encara, però ja aniràs avançant les qüestions,
sí,
d'aquest ple.
Hi ha ple, però encara hem de preparar-ho tot.
Molt bé. Vols afegir res més, Tomeu?
No, ja crec que ja hem repassat un poc en l'actualitat.
Com dèiem, sembla que perquè és final d'estiu hi ha poqueta cosa, però no, ja ho veus. Hi ha molta cosa. Tomeu, gràcies com sempre per haver comentat aquí a Ràdio Pollença. T'esperam dilluns de la setmana que ve.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona setmana, adéu.
Sí, encara hi som a temps. Només et deman fer un petit esforç. Si ets dels qui fumen al carrer o al costat d'un establiment, no tiris les llosques a terra ni a l'embornat de les pluvials. Demana un cendrer o cerca la paperera més propera. Canvia d'hàbits, és senzill. Pensa que tot això acaba a la mà. Les llosques estan 15 anys a desintegrar-se i cadascuna d'elles